Radio Astel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Radio Astel.
Torno a, això és ràdio. Torno a saludar, sí, com si...
Com tu, no? Vulguis, jo soc teva. No, no, Joan, per favor.
No, t'entens perfectament. Divulgadora musical, directora d'escena, Maria Borenkova, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt contenta.
Avui ens vens a parlar una cosa molt especial, i doncs, a mi em fa especial il·lusió, a més.
La veritat és que sí, perquè em vaig a fer una mica d'autobombo, no
em
ens enganyarem.
Em sembla perfecte.
Sí, perquè us vull convidar a un espectacle que estrenem aquest diumenge. Bé, de fet, és una preestrena, sí, però estem molt emocionades, molt contentes, perquè és de creació pròpia, i és avui no pot ser perquè estic aquí.
Clar. No.
És el diumenge 14 de maig, aquest, sí, diumenge, a les 6 de la tarda al MEAM, al Museu Europeu d'Art Modern.
Que xulo.
Sí, i és un espectacle que es diu Les dones a la història de l'òpera.
Dit això.
Sí.
Ara faré una cosa d'aquelles que no és gent radiofònica, que la gent no ho sap, etcètera, però a mi em ve molt de gust.
D'acord.
Això és allò que jo vaig veure...
Tu vas veure Les dones de Donizetti.
Val, sí, correcte.
És la tercera part de la saga.
Val.
Vam fer les de Mozart,
sí,
vam fer les de Donizetti,
val,
i ara hem dit, ja, tanta història.
Fem-ho tot.
Fem tota la història, que anar des del barroc fins a dia d'avui sempre és interessant.
Val, val,
sí,
val. Que xulo,
sí, sí, sí,
que xulo.
Així que esteu tots convidats a les 6 de la tarda, el diumenge, i a veure...
14 de maig a les 6 de la tarda, on és el MEAM?
Museu Europeu d'Art Modern. Saps on està el Museu Picasso?
Sí.
Al costat.
Ah, val.
És un altre d'aquests palauets meravellosos que, sí, tenen les sales nobles, aquelles
tot
fantàstiques.
Tota aquella
zona té això. Ah, i és meravellós. I heu de comprar l'entrada perquè us entra el museu, us entra l'espectacle. És tot meravelloso. Tenéis que venir? Tenéis que venir.
Per on ho comencem, això, Maria?
Doncs mira, he volgut aprofitar la vinentesa perquè he dit, ostres, portem aquí mesos parlant d'òpera, de compositors, sí, però no he fet mai aquest exercici de fer un recorregut històric dels orígens de l'òpera, ni com han començat, ni com hem arribat fins a dia d'avui. I he pensat, saps què? Fem-ho. Perquè hi ha molta gent que l'interessa i no ho havia fet mai, així que he pensat que era el dia. Què et sembla?
No, em sembla genial.
Vinga, doncs avui faré una miqueta de profe, perquè he de parlar d'història i aquestes coses, però bueno, aquí estamos. Perquè, mira, per parlar de l'òpera ens hem de traslladar al Renaixement, al segle XV-XVI, d'acord? Venim de l'edat mitjana, on la música és monotonal i es concentra o bé a l'església, o bé el folklore de la festa i la taverna, d'acord? No hi ha més.
No hi ha terme mitja?
No, o uno o el otro. I a més, tot és super simple. Les veus són les protagonistes absolutes i ni tan sols tenen acompanyament musical en el cas de la música eclesiàstica. ¿Vale? Uh-huh. És música super austera que convida, pues, una mica al recolliment. ¿Vale? És, com t'ho diria, molt semblant a l'Hosana del cel que cantem a l'església.
Sí.
Saps aquella cosa?
Sí.
Tot en un mateix to, tot molt unificat.
Val.
Mira, escoltem un petit exemple.
Som-hi. Saps que jo li dic música de monjo, una mica, no?
Literal,
sí,
i això és el que teníem.
Que és preciosa.
Sí, no, però és una cosa que convida al recolliment,
sí,
no hi ha instruments, no hi ha polifonia, no hi ha veus sonant, bueno, és el que et deia, lo de la catequesis, però bien hecho.
Exacte.
Sí,
és això.
Així que què succeeix? Que durant el Renaixement hi ha com un retorn cap a les idees i la cultura clàssica, sobretot la grega, la romana i la mesopotàmica. I es retorna a un art més sofisticat, més complex, més filosòfic. I, per suposat, no només es recupera, sinó que es van explorant noves expressions artístiques. Què passa? Doncs que en aquest context, un grup d'intel·lectuals florentins, de Florència, que es feien dir Camerata Fiorentina, descobreixen, ojo al dato, que no ho sabien fins aleshores, que el teatre grec era cantat.
Home. Van tard una mica, eh?
Bueno, escolta'm, oscurantismo. Lo medieval era un poco...
Cadascú descobreix quan vol, eh?
Sí, llega cuando llega. A la cultura, a la vida de la gente. Qüestió, que davant d'aquest descobriment, ells decideixen fer obres de teatre acompanyades de música per un petit conjunt instrumental. I ho van anomenar òpera in música. I jo ho considero preòpera. No és òpera ben bé perquè hi ha molts diàlegs i la música és un mero acompanyamiento i van cantant de tant en tant. Què passa? Evidentment, tot era en italià i les temàtiques eren, com dèiem abans, super elevades, intel·lectuals, reflexives, una cosa bastant direm farragosa.
Una mica tostona, eh?
Sí, vale, d'acord.
Carinyo,
sí.
Però...
sí, volia fer servir un eufemisme, però aquí estàs tu.
Vale. Sí, sí,
literalitzar-ho
sí, sí, sí.
tot.
Ara.
Bueno, qüestió... no conservem les partitures d'aquest període, però, per sort, queda claríssimament consolidat, i d'aquí sí conservem les partitures, amb l'arribada de Claudio Monteverdi.
Home, dels grans.
Exacte. Aquell és qui fa la transició definitiva a la música polifònica. Això que hem sentit que era tot en un sol to,
sí.
doncs ell comença a un tono sobre otro, diverses veus tocant, sonant alhora.
Deixa'm fer una petita pausa, avui que tenim temps, Maria, perquè
sí.
si quan hem escoltat aquestes
sí.
veus i tu dius un sol to, jo sempre dic que a mi m'agrada molt la música,
sí.
m'haureu sentit repetir 50.000 vegades que m'agrada molt la música, però no hi entenc un borrall. Sí que hem sentit diferents veus fent diferents tonalitats.
Clar, però si tu t'hi fixes, la melodia és la mateixa. Què és el que tu dius? Ai, he sentit tonalitats. Los gorgoritos, los adornos.
Exacte.
Saps què et vull dir?
Val. Que sí, això si no vol jo... dir polifònic.
No... no vol dir polifònic. Tots estan seguint una mateixa melodia i de tant
Val.
En tant pues, uno te hace un... i dius, oh, que bonito.
Val.
Però és un gorgorito. Val. Val? És una floritura, perquè ens entenguem. Vale. Monteverdi, en aquest sentit, ho canvia tot. I, a més, es comença a invertir la prioritat. O sigui, ara, l'important no és el text parlat, sinó la música. I ja no parlen i canten de tant en tant, sinó que canten i només de tant en tant parlen.
M'has dit preòpera, això, eh?
Sí.
Sí que sona...
Sí, sí, sí.
No?
Sí. No, això ja és Monteverdi i ja comencem... Veus que ja comencen a haver veus, una encavalca sobre l'altra, hi ha pregunta, hi ha resposta, aquesta orquestreta... Molt senzillet, estem parlant de 5-6 músics només. D'acord.
Això em recorda ja t'ho diré demà, perquè ara no me'n recordaré, que era fatal, el famós castrati.
Ara anem a parlar del tema.
Em recordava una mica això.
És que això és un senyor cantant, era una Veus? Senyora i un senyor. Molt bé, molt bé. Per què he posat això?
És que m'ensenyes bé, Maria.
Veus, que maco. Veus? I per què he posat justament aquest castrati? Perquè són la marca de la transició. Perquè ara sí saltem al barroc i a la definitiva consolidació del gènere. Ara ja tenen un nom propi. Ara li diuen òpera sèria. D'acord? Es cantava en italià. I els temes triats, tornem a lo mateix. Molt intel·lectuals, elevats. De què parlen? Pues, bueno, mitologia, grans gestes, batalles històriques o proeses heroiques de senyors com, jo que sé, Juli César, Orfeo, Cleopatra...
Sí.
Sí? I la prioritat era la música. Les parts parlades que dèiem abans es substitueixen per recitatius. Què són recitatius? Doncs són els diàlegs, però cantats. Escoltem un segon, és això un recitatiu. Ascender posseo en nome padre que sentiero incompli.
Scendivi dunque tasto. Això que ho sentim en moltes òperes, encara, eh?
Correcte. És la manera de fer avançar el diàleg i així, durant les àries o els duets, tu pots explayar-te i fer tots els gorgoritos del món. Però mentre jo faig jo no et puc explicar una història.
Clar.
I aquí tenim els recitatius.
Ah.
Però ja fixa't que són cantats, no són parlats.
Correcte.
Així que ja tenemos òpera. Ja està. Barroco, tenemos òpera. Què passa? El que dèiem abans, que a nivell estilístic és el culmen de l'evolució de la complexitat de la que parlaven. Perquè el barroc el que és recarregat, però,
sí,
però molt i molt recarregat. Tot, les partitures, si les veus, l'altre dia que parlàvem de Bach, o sigui, no hi ha ni un espai buit. Tot està ple d'ornaments. Ja no tenim una veu principal i un petit acompanyament, sinó que tenim 3, 4, 5, totes sonant l'hora. I l'acompanyament també és complex, recarregat i té pràcticament el mateix pes que les melodies principals que van sonant. Què passa? En aquest context també la improvisació i la importància dels instruments com a solistes i no només com a acompanyaments torna, o sigui, agafa una gran revolada i per això l'òpera comença a consolidar-se realment com a gènere. Vale? Però... he dit orquestra, però
sí.
vigila que no hem avançat gaire. O sigui, abans parlàvem amb 5 o 6 músics, ara com a molt estem parlant de 10. I tot pràcticament de corda, d'acord? Per què? Perquè la resta, com tu bé has indicat abans, era pura pirotècnia vocal. És el temps dels gorgoritos, de les floritures, dels cantants, perquè són lo más de lo más. I efectivament, com tu bé has dit, les mega super ultraestrelles del moment són els castrati, aquests homes amb veus de nens, perquè li han tret els... Bueno,
allò, sí.
que un dia he pensat que farem un programa sobre això perquè em sembla molt interessant.
Veus? Veus? Començàvem el programa avui parlant dels fregits, doncs...
Sí, en realitat, d'acord.
Ja ens hem entès tots.
Sí. Doncs mira, els compositors més rellevants d'aquest període i els quals, per cert, hem dedicat programes complets són Bach i Vivaldi. I, per suposat, si voleu saber-ne més, us convido molt fort a escoltar-los.
I tant! www.radiostel.cat, aneu als podcasts i un podcast que tenim es diu Òpera Rock amb Maria Voronkova.
Correcte.
Allà teniu tots els episodis.
I teniu a Bach i Vivaldi, si voleu saber més cosetes, del barroc. Però si parlem d'òpera, el màxim representant és George Frederick Handel.
Home, vale? Sonat aquest cap de setmana.
Sí, però hi ha molta gent que diu, no sé quién es, perquè hi ha gent que no ha vist la coronació, comprem-me. És un senyor que no se sap si és alemany o anglès, depèn de què li preguntis, però això també ho explicarem en un altre programa dedicat a ell, però perquè tots aquells que diguin, pues a mi este señor no me suena de nada, sisplau, posem la música i veureu com sí.
Calla, que jo aquesta me la sabia.
Doncs no, hem tingut fallo de los directos de la vida.
Aquestes coses passen, eh?
Però bueno, seguimos con Monteverdi, que en realitat és muy adecuado, eh? Todo encaja, todo está muy bien.
Li torno a dir, hi ha una pel·lícula molt xula
que
parla d'un dels castrati més meravellosos que han existit
la
història i que canta precisament en la Shakio Pianga.
Exacte. Bueno, si el trobem, després el posarem al final de tot.
Sí, mira, acabarem... Sí, sona perfecte.
Vinga, què passa? Estem aquí al barroc, tot recargolat, tot supercomplex. Doncs passa el de sempre, que el públic es comença a cansar de tot això. Perquè, per una banda, la gent que no parla italià no està entenent res del que passa sobre l'escenari. I, per l'altra banda, les temàtiques són tan elevades i llunyanes que no connecten ni empatitzen.
Mira, l'hem trobat.
Aquí ho tenim, Handel.
Molt bé, Maria, t'ha sortit.
Sí, oi?
Perfecte.
Sí, clarament es distingeix la meva veu aquí.
M'agrada molt aquesta cançó. Me la podria posar cada dia, no me l'acabaria.
Jo també, i em fa plorar molt.
És preciosa.
Handel. Veus? Tothom coneix Handel.
Veus?
Veus tu cantes Handel? Sí. Vinga, va, per què? Perquè la gent es cansa de Handel. Es cansa de Handel perquè... Home, esclar, perquè és massa recargolat, perquè els temes són massa elevats, perquè és el que et deia, la gent no està connectant amb el que veus sobre l'escenari. Així que què succeeix? Que a Nàpols es comencen a interpretar els intermezzi, que són com els anuncis del YouTube, vale? Sí. Les òperes, que ja sabem que són llargues, que duren 3 hores, tenien uns intermitjos molt llargs. En aquests intermitjos feien unes petites obretes còmiques que a més es feien en l'idioma, en aquest cas en napolità, perquè la gent pogués entendre, de temàtica còmica, i a més no parlaven que si d'Orfeo, que si de Cleopatra, sinó que posaven sobre l'escenari problemes reals amb personatges reals. Podies veure criats, podies veure el panadero, podies veure la problemàtica quotidiana, la gent de peu que ens podíem trobar pel carrer.
Ara m'ha fet molta gràcia, perquè la gent que hagi estat a Nàpols sabrà que ens en podem fotre una mica, això que has dit de
dels idiomes.
En napolità, perquè
la
gent ho
entengués. Si no s'entiendo un carajo. No, s'entiendo... No, però és que pensa que abans de la unificació eren idiomes completament separats.
No parla napoletano, sinó que parla napoletano.
Exacte, correcte. Bueno, qüestió, què passa amb aquestes obretes que comencen a tenir un èxit abrumador? Per què? Perquè la gent se sent identificada i passa de ser un entreteniment a ser un gènere per definició pròpia. I es converteix en la que s'anomena òpera bufa i que és la nova òpera còmica que va gaudir d'una popularitat enorme.
I és diferent, això.
Home! I això et fa ballar, et fa estar content, et fa estar feliç. A mi jo vull portar una perruca rínxols i fer cling, cling, cling.
No seria el coti per coti dels detalls,
d'acord.
És el coti per coti de l'època.
Correcte. La noche ochentera, però és igual.
També.
Qüestió. Tenim tot aquest context i fem un salt i ens plantem al classicisme. Què passa? Que un cop més el públic es cansa. Allò que hem comentat tantes i tantes vegades, de la música ja no es fa com abans, el cunyadisme és extremo. Vale, doncs al segle XV ja ho teníem, això, ja t'ho deia. Imagina't. Jo. És que ja passava. Qüestió, que l'art és, en certa manera, cíclic i la moda també. I què succeeix? Que hi ha una resposta que revela creant exactament el contrari al que estava de moda. Vale? Què passa? Que cada cop que hi ha una moda, s'agafa, s'explota fins a la sacietat, fins que ens afartem, vale? I què succeeix? Doncs que el classicisme és la resposta directa al barroc. La gent no vol complexitat, no vol filigranes, vol que les partitures siguin simples ja i no semblin mates avançades.
Ja està bé.
Clar, clar, vol simplificar-ho tot. Ara. I mira, cap on van els tiros si això es diu classicisme? I si la moda és cíclica? Doncs ens tornem-hi a la cultura clàssica. Ah, tornem-hi una altra vegada. Sí, perquè tot ho vuelve.
Música clàssica.
Han tornat els pantalons de campana, doncs torna al classicisme per 25a vez.
Ara.
Vale, tornem al període clàssica, a grecs, romans... I què passa? Doncs que les claus d'aquest estil en quant a òpera són senzillesa, refinament i claredat. Es tractaven temes senzillets, no s'indagaven absolut en la profunditat dels sentiments i sobretot, 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 el més important és que fos música que agradés a l'alta societat. I tu em diràs, per què? Doncs perquè eren els que pagàvem la música.
Ah, amic.
Clar, val. I ja et pots imaginar que el criteri de l'alta societat direm que és senzill, eh? No, diré... Sí, de nuevo, eufemismos.
Sí, sí, sí.
Què passa? Que l'òpera era exactament igual que aquesta societat. Tu ara pensa en aquelles perruques blanques gegantines, els grans palaus, les immenses sales de ball... Doncs així era la música, ostentosa i simple, superficial, amb una fórmula calculada. I, a més, penseu que els músics eren entretenidors, eren membres del servei que estaven allà només per amenitzar les festes. Per què? Perquè la música vivia completament del mecenatge. I, per tant, la música era al 100% al gust dels seus pagadors.
Lo
que dèiem, fórmules tradicionals, rígides, senzilles i, sobretot, molt agradables d'escoltar.
Sí, que torna a ser una altra cosa, això, més senzill, més pausat, més suau.
Clar, ja no hi ha les brul, 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 i resposta, i aquesta cosa. Ai, Dios mío, que a mi el barroco me da taquicàrdia, però amb sentit, amb tot el sentit. Bueno, però aquí escoltem aquest Mozart més amable, més complaent per l'oïda, com si diríem.
Sí.
I clar, a diferència del Renaixement, es produeix una innovació, de la qual també hem parlat, que canviaria la forma de composar per sempre més, i és la invenció del pianoforte, el que nosaltres coneixem com a piano. Per què hi ha un trencament tan gran? Perquè, a diferència del clavecí, que era l'instrument que teníem fins ara, el piano té la capacitat de tocar molt fort i molt energèticament, però alhora també superbaixet i suau. I d'aquesta manera es poden fer el que s'anomenen les dinàmiques, creant un efecte sonor molt més emocional i sorprenent. Mira, per exemple, escolta això del piano, escolta. A força aquí.
Home.
Però de cop,
clàssic,
baixem una miqueta. Suau. Això amb un clavecí era impossible. És un canvi de paradigma brutal.
Sí,
les dinàmiques, clar, veuen que a través del fort i el fluix poden començar a expressar-se. I què passa? Doncs que l'orquestra evoluciona durant aquest període seguint exactament aquest principi de les dinàmiques, de fer fort, de fer fluix, i passem de 5 o 10 músics a pràcticament una orquestra de 50 persones.
Tu diràs.
Per què? Perquè estem compensant les cordes amb béns metalls, amb percussió, una cosa tremenda. I què passa? Doncs que passem d'això, amb els 5 o 6, tot senzillet, i passem a això.
Va, diferent.
Home.
Diferent.
acompanya, té dinàmiques, puja, baixa, ho pots percebre, com l'orquestra acompanya. No són 5, són 50.
Clar.
Aquí hi ha gent gritando. Abans no, abans era...
Home, si tens davant 50 músics...
Clar, aquí ha canviat, aquí ha canviat. Les dinàmiques expliquen emocions. Hi ha un salt, hi ha una cosa diferent. Què passa? Que en aquest temps també comença a desenvolupar-se l'òpera amb l'idioma propi de cada país. Apareix la zarzuela a Espanya. Claro, l'òpera còmic a França, el Singspiel a Alemanya, i també s'instaura la figura del director d'orquestra, perquè s'havia de controlar tota aquella gent. Perquè fins aquell moment, la persona que dirigia aquells 5 o 6 músics era el mateix que tocava el clavecí.
Imagina.
Però ara ja no, necessitava les dues mans per a controlar semejante despliegue.
Clar.
Qüestió, però què passa? Girito, otra vez. Que la gent es torna a cansar de tanta superficialitat, d'estructures tan rígides, de temàtiques tan allunyades del seu dia a dia.
Si us poseu d'acord, també,
no,
eh?
No hi ha manera. No, no hi ha manera. Val. Això és cíclic. Cada vegada passa el mateix. Què passa? Que davant de l'esclat de la Revolució Francesa i el canvi de paradigma, doncs, en moltes idees i en la forma de viure, es planten molta, molta força al romanticisme. Què passa? Que alguns l'han definit com a tempesta i impuls. El nacionalisme comença a créixer, i amb ell també l'interès per la mitologia, pel folklore propi de cada país, i també es recuperen les formes populars i tradicionals autòctones de cada regió. I també, per contra, neix, amb aquest mateix motiu, l'interès per les cultures estrangeres i allò més exòtic. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, et c'est bien au vin qu'on l'appelle.
Home, clàssic, no?
Un clàssic,
Carmen.
Però era, recordes, també hi ha un programa de Carmen? És un francès parlant d'una Espanya que no ha visitat en sa vida. Parlant d'una Sevilla, és aquest
Senyor
gust
Vizet.
Per lo exòtic. I l'òpera és en francès, ja no és en italià. Qüestió que és un període de ruptura total amb tot lo anterior. Per davant de totes les coses es col·loca a l'individu, els seus sentiments, les seves emocions. Per què? Perquè els músics ja no són criats, són artistes. No tenen l'obligació ni la comoditat dels mecenes i s'han de buscar la vida i, per tant, necessiten expressar-se. El que importa durant el romanticisme és qui ets i què sents, ignorant deliberadament l'opinió de l'alta societat al respecte. Què passa? Que sorgeixen també els sentiments i passions més obscurs. Es posen de manifest les pitjors barbaritats humanes i el patiment s'ensalça amb la música, lluny d'amagar-lo darrere d'agradables melodies i fórmules musicals.
Home, Wagner...
Home, Wagner,
dels grans clàssics.
Sentiment, emoció, una orquestra completa, sonant a tot, hòstia, si esto no te despierta pasión, jo ja no sé.
Diuen que els catalans són wagnerians per antonomàsia.
Aquí ho deixem, jo no lo sé. Eh? Això ho diu qui, Ramon Gené,
diu,
i ell sap moltes coses, qui som tu i jo per contradir-lo.
Ah, mai.
Jo, ni idea.
Sí, sí, sí.
Bueno, va, perquè ens plantem al segle XX,
sí,
després de la Segona Guerra Mundial. Per què? Què passa? Que els Estats Units es col·loca al mapa. Per què? Perquè és l'autèntic floreixement de la seva economia. Quin és el gran canvi quan es fica als Estats Units? Doncs que veu i s'empapa dels estils afroamericans. El blues, el jazz, comencen a treure al cap compositors com Gershwin, com els que estem sentint ara, famós Summertime, que era una òpera abans de ser un clàssic. Sí, senyor. Aquí sona.
Summertime.
Sí, senyor, sí, senyor. Què passa també durant el segle XX? Doncs que és el naixement de la música contemporània. Es trenca amb la tonalitat i l'harmonia clàssica. Apareix el dodecafonisme. L'orquestració s'emprea tot sovint per parlar d'angoixa, de tensió, de por. Per què? Perquè és una societat que ha passat per dues guerres mundials i diverses dictadures. I què passa? Que la música n'és un reflex.
Sí que ho és, sí, de reflex, eh?
Clar, estem parlant d'una societat
aquí, eh?
que ha passat gana, que ha patit por, que ha vist derruïdes les seves cases, ha perdut els seus familiars, i la música ja no ha de ser maca.
Clar.
Ja hem donat un pas de gegant al romanticisme, ja no és només sentiment, ja és fem la passió, creem amb la música. tot el que ens passa, sigui maco o sigui horrible.
Boníssim.
Interpretem la vida a través de la música. Què passa? Que durant aquest període també trobem totes les avantguardes i expressions artístiques, com us podeu imaginar. La influència del teatre musical,
home,
de Broadway, l'expressionisme, la música electrònica, el pop. I què passa, Joan? Doncs que a partir d'aquest moment la tecnologia i els avenços, una vegada més, fan un gran canvi de paradigma, i el, que és el que ens porta fins a dia d'avui i podem sentir coses com ara aquesta.
Has tocat la fibra, eh?
És que si parlo de música contemporània, de musicals, de Broadway, de l'evolució, de l'electrònica i dient-se aquest programa òpera rock, pues el fantasma de l'òpera, por el amor de Dios, por el amor de Dios.
Un dels grans de la música, mira, jo aquest cap de setmana, que no sé si ho saps, però he estat a Londres, perquè no ho hem dit mai en aquest programa ni en aquesta ràdio.
Explica'm.
He anat al West End i he passat per davant del Hearst Majesty Theatre. Feia 17 anys que no hi passava per davant i encara hi era
el fantasma
de l'òpera.
I encara hi serà.
Escolta,
ja és un clàssic. Ja és un clàssic. I no hi ha tanta... I que no em diguin, no és la misma òpera que música... Chupadme un pie los que queráis, os invito a todos. Sí, lo siento, queridos. Ja me sabe mal.
Escolta, si ho voleu veure tot plegat en directe...
Sí, podeu venir el diumenge 14 al nostre espectacle Les dones en la història de l'òpera a les 6 de la tarda al MEAM. I allà us explicarem moltes més cosetes, podreu escoltar, sentir, veure i, bueno, jo què sé, gaudir de l'espectacle.
Allà hi serem. Et sembla bé que acomiadem programa avui amb el fantasma?
Home, per suposat.
Mi també.
El que necessitis, mira, el que desitgis. Que
Maria Broncoma, com sempre, moltíssimes gràcies. Et veurem el dia 14, però abans passaràs per aquí, eh?
I tant, com cada dilluns. Molt bé.
Que vagi molt bé, moltes
gràcies.
Ràdio Estel.